Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Hola a tothom, benvinguts al Fent Ruta, el programa de turisme quilòmetre zero de Ràdio Balaguer. Comencem una hora de propostes de turisme de proximitat, festes populars i patrimoni, per a tothom a qui li agrada de fer turisme a prop de casa.
Així és, Jaume, i avui començarem parlant-vos d'una proposta que tenim aquest hivern a la sala d'exposicions temporals del Museu de la Noguera. És l'exposició Costumari Balaguerí, i hem convidat que ens expliqui el Joan Bové, un dels comissaris de l'exposició.
I sense sortir de Balaguer, la següent proposta serà la Festa dels Tres Tombs, perquè, com sabeu, el 17 de gener és Sant Antoni Abat, i a la nostra ciutat, des de fa segles, la confraria de Sant Antoni és l'encarregada d'organitzar aquesta festa. Amb el Josep Altisent, de la mateixa confraria, descobrirem per què es fan els Tres Tombs i quines altres activitats es fan durant la Diada de Sant Antoni Abat, a part dels Tres Tombs.
I més coses, perquè aquest gener comença una nova edició del Festival Infinit, i per això li hem dit a la Montse Revés de l'Ajuntament de Menàrguens que ens ho vingui a explicar. És un festival de música que s'allargarà fins a l'abril i que ens portarà diversos concerts amb figures com l'Andrea Motis o el Miquel Gil.
I quines activitats tenim per aquest gener? Doncs us explicarem a la secció Treu el nas per la finestra, on, entre d'altres, repassarem els diferents concerts de Reis que tindran lloc a Rodeponent o en quins altres llocs de la comarca se celebra això dels Tres Tombs. Ah, i també descobrirem l'exposició Prehistart que acull la Biblioteca d'Os de Balaguer.
Recordeu que el Fent Ruta s'emet el darrer dijous de mes després del butlletí de notícies de les 9 del matí i que el redifonem després en diferents horaris. I que si sou de la gent inquieta que no es vol esperar a l'horari de redifusió, com sempre podeu anar al podcast de la nostra ràdio o al portal radiobalaguer.cat i recuperar-ho a la carta.
L'equip del Fent Ruta el formem l'Oriol i el Mingo als controls tècnics i la Maribel Pedrol, i que us parle el Jaume Marvà als guions i la locució. En nom de tot l'equip, moltes gràcies per acompanyar-nos. I si us sembla bé, comencem amb el Fent Ruta.
Fem ruta.
I continuem al Fent Ruta, i estem en època de Nadal, i estem pensant quines activitats es faran al gener, i per tant, una de les activitats que podem fer aquest mes de gener i també aquest mes de febrer és una exposició pròpia que es pot veure al Museu de la Noguera. A nosaltres, des del Fent Ruta, ens agrada sempre que hi ha exposicions pròpies de producció pròpia convidar a la gent del museu, i avui ho hem volgut fer perquè, a més a més, hi ha una exposició que ens agrada molt. Ella es diu l'exposició Costumari Balaguerí, Festes i Tradicions, i per parlar hem convidat el Joan Bové. El Joan Bové és un dels comissaris de l'exposició. Joan, benvingut.
Sí.
Moltes gràcies per vindre.
Gràcies per convidar-me.
A veure, què és això del Costumari Balaguerí? Què és aquesta exposició?
Bé, el Costumari Balaguerí és una mostra, jo diria que és un recorregut festiu per tot l'any, amb festes modernes i festes que porten molts anys ja que s'estan fent. Comencem sempre, com hem dit, és un recorregut anual. Comencem amb la festa de Sant Antoni, a l'exposició, els Tres Tombs, i continuem amb Carnestoltes, continuem amb les caramelles de Setmana Santa, la Mona, Sant Jaume, Festa Major, i acabem amb tot l'esperit i amb totes les festes nadalenques que es fan avui a Balaguer.
Joan,
així, a grans trets.
Molt bé. El Joan ha començat parlant de Sant Antoni, i hem de dir que avui parlarem de Sant Antoni perquè tenim aquí els estudis a representants de la confraria de Sant Antoni Abat. Per tant, després de parlar d'aquesta exposició, parlarem dels Tres Tombs. Però ara ens centrem amb l'exposició. Ara ens dies que s'orienta de manera cronològica i va repassant el calendari festiu de la ciutat.
El calendari festiu, sí, perquè hem de pensar una mica que tot aquest calendari festiu també té el seu origen religiós, generalment. Totes les festivitats tenen el seu, a darrere seu tenen la religió com a excusa, una mica, no? Després, a part de la religió, també tenim el que és el món rural i la pagesia. És a dir, aquí hi havia tot el... Per exemple, tenim les fires, no? Tot i que no, quedi reflexada una mica la fira dels enamorats, que es feia el mes de setembre, una mica hi havia la de quan se sembrava, quan se collia, una mica totes aquestes... aquests fets, diguéssim, que tenien a veure amb la pagesia, anaven acompanyats sempre d'un aspecte festiu. Clar, la festa, com deies, abans ne parlaré, suposo, de Sant Antoni, clar, és la festa dels pagesos, no? I abans hi havia pues, tots els animals, ara són tractors, però que no deixa de ser pues, la seva festa anual. Però, si anem seguint, pues, la fira del mes de maig, la de Sant Isidre, tenia també un aspecte de
vinculat a la pagesia.
Vinculat a agrícola, no? Que quan es plantava, i després, al mes de setembre, quan ja s'havia fet la collita, hi havia la fira dels enamorats. Llavors, per això dèiem, sempre hi ha una vinculació.
Anar repassant el calendari vinculat amb les activitats agràries de cada època de l'any.
De cada època, també, no?
Llavors, per tant, la festa està relacionada en cada època de l'any amb les activitats que toquen en aquells mesos.
Sí, sí, sí.
Com és que heu fet aquesta exposició?
Bueno, s'ha fet aquesta exposició, primera, aquest any teníem la capitalitat de la sardana, i no amb l'excusa, no? Però vull dir, aprofitant aquest esdeveniment vam dir, ostres, pues, per què no? La sardana també va lligada molt a moltes d'aquestes festes.
En aquest calendari.
I per tant, pues, llavors va ser una miqueta l'excusa de que hi havia la capitalitat de la sardana per fer una investigació que ja portàvem anys fent-la. Ja havíem fet la festa major, havíem fet tot el de Reis, de fet, pues, la festivitat de Reis que s'està fent actualment pues, ja és fruit d'un estudi que s'ha iniciat, que l'hem iniciat al museu també, per recuperar aquestes festes. Carnestoltes ja s'havia recuperat, el Carnestoltes del Congre, la Santa Llúcia pues, era el mercat dels alls. És a dir, s'ha anat fent una sèrie d'investigacions a nivell d'arxiu, a nivell de museu, que donen fruita de que ara puguem pues, intentar no treure-ho tot, perquè la mostra, evidentment, ens queda molt encara per estudiar, ens queda molt per investigar, però, bueno, era intentar fer un fer el guió del que ha de ser l'estudi de les festes de Balaguer i de la recuperació d'aquest esperit. Moltes ciutats tenen algunes festes que dius, ostres, aquesta és la meva, no? I llavors pues, s'han d'anar buscant, s'han d'investigar, s'han d'estudiar, i jo crec que sortirà, amb els anys pot sortir pues, un calendari festiu interessant.
Molt singular. Per tant, podríem dir que aquesta exposició és la culminació d'unes feines prèvies que ja fa anys que duren, de recerca als arxius, als llibres d'antics folcloristes de que parlen de festes de Balaguer que s'han anat recuperant.
Exacte, no, però jo no diria que és la culminació, eh? Jo diria quasi que és un inici. Ara hem fet de lo que hem fet aquests anys, hem tret això, però s'ha de estudiar encara molt més i s'ha de treballar més.
Molt bé. Suposo que com totes les exposicions que teniu, en paral·lel a estar obert als grans públics, aneu treballant a escoles i van vinguent grups escolars.
Exacte.
Quina és la recepció de la gent, tant els escolars com el públic en general?
Bé, els escolars, hem de dir que començarem després de festes, perquè bueno, pues, han vingut, alguna escola ha vingut ja, però la vam inaugurar pues, al novembre. És una època que tenen festivals de Nadal, tenen altres activitats, i que generalment comencem sempre ara el segon trimestre, començarem les visites escolars a l'exposició. Hem fet alguna, alguna escola ja ha vingut, i el que es fa, totes les exposicions pues, tenen la seva part didàctica, i aquesta és important i és interessant de, pues, que els nens i nenes de Balaguer pues, coneguin quines són les festivitats. A la majoria hi participen ja habitualment, perquè participen a Sant Antoni, participen al Carnestoltes, a la Festa Major no cal dir-ho, o a la festivitat de Nadal i Reis també, però Sant Jaume també. És a dir, són una sèrie de festes que ja coneixen, però que volem que coneguin pues, les seves arrels, que coneguin d'on venen i de per què les celebrem.
Molt bé. Ara comentaves de que moltes de les festes la gent, fins i tot els que no ens ja estem a dintre, les coneixem. Tothom sap que hi ha un Carnestoltes, que hi ha una festa major, potser no tanta gent saben que a l'estiu se fan els fanalets, però els Tres Tombs pràcticament tothom els coneix. Però potser quin és l'acte que ens sorprendrà més? O fins i tot el Joan, com a comissari, de tot el que s'explica a l'exposició, què és el que li va sorprendre més?
Bueno, jo crec que jo destacaria, a veure, sorprendre-nos, clar, portem ja molts anys i ja coneixem molt aquestes festes, no? Inclús pel treball i per la feina, no? Però jo crec que el gran treball que s'està fent amb la recuperació, diguéssim, de tot el que és les festes nadalenques. Jo crec que és amb la recuperació, per exemple, de la Festa dels Innocents, que serà el dia 28, amb els carboners, amb la foguera al mig de la plaça. És una cosa que es feia abans de la Guerra Civil, no s'ha tornat a fer mai més, i ara pues, bueno, pues és un intent de recuperació d'aquestes festes que es fe, que pel que sabem i pel que ens diu el costumari del Joan Amades, era una de les festes que només es feia aquí a Balaguer.
Vull dir, no, la
festa dels innocents
era una cosa singular.
És una cosa singular de Balaguer. S'ha recuperat els últims 2 anys, crec, però vull dir que és una cosa, pues, jo crec que sí, que me sorprèn. No és que em sorprengui, però jo crec que anem per bon camí.
I si jo no estic equivocat, Joan, em sembla que hi havia una festa que la gent s'hi tenia encaramels pel cap i que sentia
sí,
els cabassets.
Com... la festa dels cabassets era la festa de Carnestoltes.
Carnestoltes
abans se feia... De fet, encara hi ha algunes ciutats, tant del País Valencià, sobretot, que no es tiren caramels, es tiren d'altres elements, diguéssim, de verdures, de fruita, de... Aquí es tiraven caramels i hi ha algun article d'un... No sé si ara no em facis dir l'any, és d'abans de la guerra també, que hi ha una batalla campal a la plaça del Pou, que ja no només se tiren caramels, sinó que també es tiren pedres, i ha d'anar l'alcalde allà a parar-ho.
A posar pau.
A posar pau, i a partir d'allò ens prohibeix lo dels cabassets. Són anècdotes, no? Com lo de... Bueno, hi ha també alguna anècdota d'una ballada de sardanes... també, que...
De fet, s'explica l'origen, qui va portar la sardana a Balaguer, perquè la sardana antigament no es ballava.
Sí, es porta a principis de segle.
Es reprodueix un text on el Sebastià Armenter explica l'any 1904 com descobreix a Barcelona la sardana i decideix portar-la a Balaguer, no?
Exacte, sí, és un de... Ja ho dèiem abans, no? El tema de la capitalitat de la sardana ha sigut un dels eixos de l'exposició també, i la importància de la sardana durant tot el segle XX i XXI, del que portem, i explica pues, com Sebastià Armenter va portar, com deies tu molt bé, a principis de segle.
Molt bé. L'exposició té una part que es pot veure físicament al museu, però em sembla que per cada un dels capítols, quan parlem de Sant Antoni, quan parlem de Carnestoltes, quan parlem de cada un dels punts, hi ha uns audiovisuals amb uns codis QR, com funciona?
No són audiovisuals, són àudios.
Són àudios,
eh? Hi ha 4 àudios de 4, és a dir, 4 textos de l'època, que expliquen lo dels cabassets, expliquen...
N'hi ha un que sí que és el del Sebastià Armenter, que explica
sí,
l'origen de la sardana.
N'hi ha un de l'origen de la sardana, n'hi ha un del Joan Amades explicant aquí l'any 29, quan venen a recollir pues, el cançoner, i després n'hi ha algun de la festa, em sembla que de la festa, del tema que dèiem abans de la Festa dels Innocents.
Molt bé, molt bé. Doncs una exposició super singular. A mi potser el que em va cridar més l'atenció, Joan, és que al final hi ha una espècie d'urnes on s'ha de votar, però no es vota amb una papereta, sinó que es vota amb una nou.
Amb una nou, sí.
Què és el que s'ha de votar?
Bueno, allí hi ha les 6 o 7 festes que hi ha que es fan durant l'any, pues Sant Antoni, Sant Jaume, la Festa Major, Nadal... la Pasqua, és a dir, i la gent vota, hi ha unes urnes de vidre, i la gent vota la festa, pot posar una nou a la festa que li ha agradat més, a la festa que li agrada més de l'any.
Que considera que és la més característica,
no? Clar, i llavors, doncs, bueno, tenen la nou a dintre la urna i...
I qui va guanyant, de moment, o no?
De moment, hi ha 2 festes que són...
Líders,
que són Festa Major i és la Nadal.
Tampoc sorprèn, que
sigui. No sorprèn, però bueno, però són... És normal, també, perquè hi ha molts més actes, també, no?
Exacte. Dir... Sí. Doncs...
Jo voldria agrair una mica pues, a totes el que ha sigut les associacions, i aprofitant també que tenim avui un representant de la confraria, per exemple, que ens han deixat, ens han col·laborat, perquè, clar, és una exposició molt visual, com deies tu, evidentment hi ha moltes fotografies, però a part hi ha molts elements...
Moltíssimes fotografies,
no? I molts elements de la festa. I llavors pues, tenim el Sant Antoni que parlareu després, l'original el tenim a l'exposició, que suposo que el dia 17 l'haurem de treure, i després 17, ens el tornaran a deixar.
Està clar.
Teniu-lo petit.
No. Tenim la imatge.
El que teníem a la taula.
Sí, el que tenen a la taula, el famós, perquè a més hi ha la fotografia amb els pagesos, una fotografia dels anys 20 amb el Sant Antoni. Pues una mica, és a dir, és agrair a totes aquestes associacions, sardanistes, grallers, els diables, com dèiem,
la confraria de Sant Antoni,
que ens han colat, i gent particular.
Fins i tot per les caramelles, em sembla que us han deixat
per
coses
algun poble de la comarca. Per les caramellaires de bons que ens han deixat la ballesta, no? Que es pujaven fins al primer pis i els
per,
posaven.
Per poder recollir amb la cistell. I llavors,
doncs, pues, bueno, pues, ens han deixat, els d'Artesa de Segre també, alguns elements, ens han deixat, no voldria deixar a ningú, però després hi ha particulars, molts particulars que també ens han deixat alguns elements que, bueno, pues, per Santa Llúcia o per pel tema dels bastoners, sí, 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 els diables, bueno, tots. Tant, tothom, la veritat és que tothom ha col·laborat moltíssim. I
doncs des d'aquí recomanem l'exposició, a l'hivern que hi ha poques activitats. És una bona manera de passar un cap de setmana, un matí o una tarda superdistreta, descobrint el nostre patrimoni. Va començar per la Festa Major i s'acabarà...
S'acaba el 19 de març.
Sant Josep, eh?
Per Sant Josep, exacte.
Tant, de la Festa Major a Sant Josep, tot el cicle d'hivern, l'exposició Costumari Balagueri al Museu Comarcal, al Museu de la Noguera, a la plaça dels Comtes d'Urgell, i avui mos ho ha vingut a explicar el Joan Bové, que és un dels comissaris de l'exposició. Joan, moltíssimes gràcies, molt content de retrobar-te. El Joan ha estat molt temps de baixa, era una veu habitual de l'emissora, era el capo del servei d'esports, pràcticament, i va estar uns mesos de baixa i estem molt contents de s'hagi pogut incorporar i que t'haguem pogut tindre aquí al Fent Ruta, que em sembla que encara no t'havíem tingut mai. Que sigui un èxit l'exposició i moltíssimes gràcies per haver vingut.
Molt agraït.
Fem Ruta.
I al Fent Ruta continuem amb aquestes propostes d'activitats de l'hivern, aquest gener que estem a punt de començar, que estarà ple d'activitats, i una de les festes del calendari, ara ho parlem amb el Joan Bové, del calendari tradicional al mes de gener, és Sant Antoni, i són els Tres Tombs. Per tant, saludem al Josep, Josep Altisent, benvingut. El Josep ja l'hem sentit un moment, perquè mentre entrevistem el Joan Bové ja ha participat, ja has explicat alguna cosa. Ell ve en representació de la confraria de Sant Antoni Abat, que són els encarregats de fer aquesta festa. Ara ens ho diu el Joan Bové, és una festa que no s'ha deixat de fer mai, ininterrompudament des dels temps pretèrits. Els Tres Tombs són una cosa sagrada, eh?
No s'ha deixat de fer mai, des dels seus principis, que no sabem fins a on arriben. Vull dir, sabem que arriben més de 100 anys enrere, però no sabem exactament fins en quin punt arriben.
Qualsevol cas, sí que
dir,
ens has dit...
Sí que s'han fet, perdó, sí que s'han fet...
Amb el Covid, me sembla que hi va haver un any...
Amb el Covid hi ha hagut 2 anys
i no suposo que durant la guerra potser hi va haver un any també que es
no,
va parar.
No, durant la guerra em sembla que no es va parar.
Es va parar.
Em sembla que amb la guerra i tot se va fer.
Molt bé.
Però el Covid sí que realment mos ha partit pel mig a la cofradia, vull dir...
Qualsevol cas, ara claro, sembla que la cosa torna amb una certa normalitat.
Sí.
I per tant, enguany torna a tocar celebrar els Tres Tombs.
Sí, perquè l'any passat ja hi va haver una certa normalitat, ja, però l'any passat ja no ens vam atrevir a fer una cosa. I aquest any també no ens atrevim també a fer algunes més de coses, perquè...
Ara explicarem el detall del programa. En qualsevol cas, aquí a Balaguer s'ha celebrat sempre el dia de Sant Antoni, que és el 17 de gener, eh?
Sí, sempre s'ha celebrat, els Tres Tombs s'han celebrat sempre el dia del Sant, excepte el dia que acaba un dissabte.
Llavors se passa diumenge?
Se passa a diumenge els Tres Tombs, però no les misses i tot. I només se partix les festes quan acabem dissabte, perquè el mercat és inamovible. Si algo no pots tocar aquí a Balaguer, és el mercat. Bueno, si lo toca Nadal, sí, cau per Nadal.
Nadal i el Sant Crist. Els altres dies toca canviar els Tres Tombs.
Exacte.
Pues per tant, Sant Antoni és el 17 de gener, i caiguin que caigui, excepte en dissabte, aquell dia es fan els Tres Tombs.
Aquell dia es fan els Tres Tombs.
Perquè hi ha pobles de la comarca que han recuperat els Tres Tombs, però en comptes de mantindre-ho el dia 17, molts llocs ho fan en cap de setmana.
Sí. Però aquí no, aquí sempre, la tradició de Balaguer ha sigut aquesta, sempre ha sigut el 17. Caigo com caigo, bueno, excepte que caigo un dissabte i es vaig canviant.
Molt bé.
Però no, sempre ha sigut el 17.
I continuarem respectant-ho. Molt bé, ara ho explicàvem, és una de les fites del calendari festiu de Balaguer, surt com la primera activitat en aquesta exposició que parlàvem ara, que hi ha al Museu del Costumari Balaguerí, 17 de gener, Tres Tombs, Festa de la Pagesia i dels Animals, ho diem bé, això?
És el patró
dels pagesos, a Balaguer sí. El patró dels pagesos és Sant Antoni.
És Sant Antoni, vull dir, Sant Isidre i Balaguer no entran mai,
no
sempre
entran
ha sigut Sant Antoni i clar, que sí que és dels animals Sant Antoni, però bueno, abans la pagesia estava lligada als animals, ara no estan lligats als animals, però bueno, si ho mirem per un altre cantó, que qui no té granja, poc se n'hi falta, vull dir que també estan una mica lligats.
Molt bé, per tant, festa patronal. I ara, si et sembla bé, Josep, anirem repassant els actes.
Sí, home.
I la curiositat és que ja es comença la vigília.
La vigília.
Perquè la vigília ja s'anuncia la festa.
S'anuncia la festa.
I la festa s'anuncia com s'havia fet de tota la vida.
De tota la vida.
Que és...
amb un repic de campanes a les 12 del migdia.
Molt bé, per tant, la manera tradicional d'anunciar les grans festes era amb un repic de festa.
Ah, exacte, amb un repic de festa.
I per tant, el dia abans, el dia 16 de gener, i a les 12 del migdia el campanar de Santa Maria ja toca festa,
ja toque,
eh? Toque festa grossa.
Ja toca festa grossa.
I abans, el mateix dia 17, sou molt matiners, també?
Sí, sí, el dia 17, a les 7, se toca el repic de campanes de Sant Antoni.
Molt bé, que és diferent dels altres repics? És un retoc diferent?
No, també sembla que els dos són iguals.
Són és un
si no
vaig
malament,
festa, eh?
Els dos són iguals.
Molt bé. I llavors...
Després de despertar la gent i ja anem directe a venir els panets.
Que això és una de les tradicions, eh?
Sí, lo panet...
anar a buscar els panets.
Sí, 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 els lo, panets és, no hem deixat de fer mai, ni en bueno, només en pandèmia, que ja et dic.
Exacte, eh? Els panets de Sant Antoni que es van a buscar a l'església de Sant Josep, ah, allà els escolapis
bueno,
vells.
Que era més que la iglesia, el cantó, allà a l'entrada de la biblioteca.
Exacte, ara els escolapis vells, que ara ja sabeu que hi ha la biblioteca i el centre sí. cívic, doncs allí a partir de les 8 del matí es fa la benedicció. I es poden anar a buscar els panets de Sant Antoni.
I a partir de les 8 del matí, com a màxim 8:45, ja es poden anar a recollir panets. Vull dir.
Molt bé. Com que és una festa vinculada a Montsant, al final suposo que un dels elements centrals de la festa són les misses.
Sí.
I em sembla que en feu dos.
Sí, fem dos. Després de venir els panets, a les 9 se fa una missa.
Sí.
I després se fa missa major, que és a les 11.
I una de les diferències entre les dues misses és que la de les 9 no es fa a l'altar major de l'església.
Se fa a l'altar del Sant.
On és l'altar del Sant?
A la dreta.
Per tant, quan entrem a l'església de Sant Josep,
actual... A la dreta i a l'altar
de
Sant Antoni.
És l'antiga església dels Escolapis Vells, ara és l'església de Sant Josep. Allí quan s'entre, a mà dreta...
A mà dreta i a l'altar del Sant. Que quan hi ha qui vulgui fer una ofrena, diguéssim, amb posant un ciri o el que sigui, allí ja té l'altar del Sant.
Per tant, i la missa de les 9 se fa en aquell altar.
En aquell altar.
I en canvi la de les 11 pues és la missa normal.
Altar major, amb tot el senyor, amb el rector, amb tots els capellans que hi ha.
I llavors, com que la gent de la confraria ja saben que perquè una festa funcioni hi ha d'haver una mica de taca,
sí.
Quan se surt de la missa aquesta de les 11 em sembla que ja hi ha una hi ha
sí.
coca o com va?
Aquest any, l'any passat no ho vam voler fer perquè la pandèmia encara estava una mica rara, no vam voler repartir coca. Però aquest any se repartirà coca i moscatell com sempre s'havia fet.
Molt bé. Això serà cap allà a 12:15, quan
sí, entre allà de 12:15 a les 12 és quan empezarem a repartir els per la coca. I llavors, en pic s'aigua acabar la coca, ja totes les autoritats i tots aniran cap a la plaça per empezar la benedicció dels tres toms.
I allí comencen els
tres toms. I allí s'empezaran els tres toms, que primer passaran els animals de companyia o els animals que hi hagi, vull dir, si ve cavalleries o si ve un cavall o algo, seran els primers de venir. I a darrere, que ja seran allí a esperant-se, les carrosses que vinguin a donar a fer els tres toms.
Quants tractors solen participar a la festa dels tres toms?
Bueno, generalment tens que comptar què et diria jo, de 80 fins a 150.
O sigui, hi ha un número variable, però són moltíssimes, eh?
Sí, l'any que vam vindre més van ser 150.
Quin any va ser abans de la pandèmia?
Me sembla que l'últim any abans de la pandèmia.
Per tant, amb la pandèmia s'ha caigut, però suposo que a poc s'anirà recuperant.
Sí, bueno, l'any passat me sembla que en vam tindre 100.
Vull dir que també déu-n'hi-do,
sí,
eh?
Sí, l'any passat n'hi vam tindre 100, que no molts esperàvem, i si sí, vam tindre un 100, potser 110, ja exacte, sí. no t'ho puc dir.
Llavors, a part dels tractors, que són moltíssims, hi ha les carrosses.
Sí.
I per incentivar les carrosses, me sembla que hi ha un concurs de carrosses.
Sí, sempre hi ha sigut un concurs de carrosses, en el qual el primer premi es li donen 300, el segon, si no vaig malament, 200 o 250, no t'ho podria acabar de dir, i l'altre potser 150. I llavors, a les carrosses, per consolació, en donem 50 o 80 euros. Ara
De carrosses n'hi ha moltes menys,
molt
carrosses n'hi ha poques, hi ha associacions, hi ha alguna entitat, fins i tot alguna escola, no?
Sí, 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 però clar, és que les carrosses, generalment sempre tenim molta sort i les tinc que agrair, és a la dona rural, que sempre no ens han fallat mai i ens fan...
com a mínim una,
hi ha hagut anys que n'han fet tres i tot.
Sí, sí, sí.
Vull dir que són les promotores de les carrosses. Després n'hi ha hagut d'altres gens també, vull dir, com que no falla quasi mai, és el Sergi Mangues, que és de Gerb, però bueno... bueno, de Balaguer, però viu a Gerb, i sempre hi ha unes carrosses que no mos fallen mai. Clar, amb els col·legis ara ja trobo jo que els hi ve més problemes. Primer, perquè és un dia entre cada dia, i segon, pues, tenen ja més problemes per demanar un tractor, demanar un tractorista, i cada any van una mica menguant. Però generalment cada any quasi sempre ve alguna escola. A...
Per tant, de carrosses al final n'hi acaben havent mitja dotzena llarga, suposo, no?
Generalment sí. Generalment sempre n'hi ha de 5, 6, 7. Vull dir, però aquest any no sabem
veure,
com anirà.
A veure com anirà. Avui parlem amb el Josep Altisent. Ell és un dels membres de la confraria de Sant Antoni Abat, i com que estem parlant dels actes del gener i el 17 de gener Sant Antoni, toca parlar dels Tres Tombs. A veure, Josep, enguany segurament ara ens dius que hi haurà coses que no s'hauran recuperat del tot.
Sí.
Quines són les coses que no s'han recuperat?
Bueno, el que no s'ha recuperat és que després de fer els Tres Tombs pues, invitàvem els tractoristes a fer un dinar. Però degut que amb les normatives que hi ha avui en dia per poder que puguen ajudar les entitats, ajuntaments, consells comarcals i aquesta gent, es veu que això de fer un dinar no entra
és
dins...
És més complicat.
És complicat per poder trobar una subvenció. I realment la cofradia, com que no han passat les quotes, no han fet lo llibre i no han fet moltes coses que és lo que, i no han fet, important, el sorteig del porc, vull dir, no em venen números del porc, que és el que et donava algun euro per poder fer una mica la festa una mica més gran, doncs no ho han fet i, clar, no tenim aportacions bones a la cofradia per poder fer una despesa com és fer un dinar. I llavors, doncs, aquest any no ens veiem amb cor de poder finançar aquest gasto del dinar.
De fet, hem d'explicar que durant un any normal... hi ha unes setmanes abans de Sant Antoni i ja els trobem a la plaça els dissabtes, sí. Al cantó que hi toca el sol, que és el bon cantó, que... allí venen números de rifa del porc. Llavors jo pregunto, si em toca el porc, quina feinada, no?
No, ara no et tocarà perquè no ho fem.
Però enguany no ho fareu. Però quan tocava el porc...
No, bona sort que et toca el
sí,
porc.
Home, sí, home, perquè n'hi ha de fer, sí. Un porc, no sé
què fer. Val uns quartos.
Home, clar, això sí.
No val una milionada, però ara calculo que un porc se'n va dels 150 als 200 euros, per exemple.
Molt bé.
Ara, me sembla, no? Segons la cotització que m'ho estigo, vull dir, segons la cotització de Merco, pues te pagaran el preu d'un porc de 100 quilos.
Per tant, enguany no veurem a la gent de la confraria no. Aquestes setmanes prèvies als Tres Tombs,
no.
Els dissabtes venen números del porc, perquè això és una de les coses que es recuperaran els propers anys, però sí que farem, com cada any, els panets de Sant Antoni, farem els Tres Tombs, farem les diferents misses...
I farem la coca, que també...
Farem la coca a 3:15 abans de començar els Tres Tombs, se convida tothom qui vulgui fer carrosses, i per això hem volgut convidar el Josep Altisent de la confraria que ens ho vingués a explicar. Josep, que sigui un èxit, malgrat que no es recupere del tot, les coses se fan caminant, per
sí,
tant,
sí, no.
Ja s'estan recuperant coses i d'altres anys es recuperarà el llibret, però els Tres Tombs, que és l'element essencial de la festa, i les campanes i els panets sí que ho tindrem, i a poc anirem recuperant. Que sigui un èxit, una de les festes que obre el calendari festiu de Balaguer, i moltíssimes gràcies per haver vingut.
Pues gràcies a vosaltres per invitar-nos i per poder fer ressò d'aquesta festa a la de gent que sàpiga que aquest any els Tres Tombs també es faran.
Recordem, 17 de gener, caigui amb què caigui, excepte si com dissabte, que llavors se passa en diumenge, que és el dia del Sant Oral que marca la festivitat de Sant Antoni Abat. Que sigui un èxit.
Gràcies.
Fem ruta.
I seguim al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, repassant les propostes per fer turisme de proximitat post-nadalenc amb aquest mes de gener que començarem aviat. I ara acaba d'entrar als estudis de Ràdio Balaguer la Montse Revés, ho diem bé?
Sí.
Benvinguda, Montse. La Montse és regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Menàrguens.
Sí.
La Montse, ja, de fet, ja em sembla que havies vingut l'any passat.
Sí, exacte.
Perquè cada any, a l'hivern, fan una cosa superxula, i per això ens agrada fer difusió, que es diu Festival Infinit. Què és el Festival Infinit, Montse?
El Festival Infinit, doncs, va sorgir després del confinament, perquè creiem que la cultura és molt important i era una manera, doncs, de donar ales, no?, perquè havien estat parats els artistes i, bueno, una manera de això, no?, de tornar a reemprendre, doncs, la música i que nosaltres valorem tant al nostre equip de govern.
Per tant, si és una cosa que va néixer amb confinament, vol dir que tenim poquetes edicions, aquestes aquesta edició serà l'edició número...
3, la tercera.
La tercera, sí. Per tant, és un projecte nou, un projecte jove,
sí.
I és un projecte, ara ho explicais, que té la música en viu, com a centre, no?
Exacte, sí.
Heu preparat diferents concerts.
Sí. 4 concerts i, doncs, això, com has dit tu, comença el mes de gener i acaben el mes d'abril, un cada mes.
Per tant, un concert cada mes, gener un concert, febrer un altre, març un altre, abril un altre.
Sí.
Jo recordo que l'any passat, em sembla, quan vau vindre, ens expliqueu que havíeu buscat diferents tipus de concerts, diferents tipus de música, per agradar amb un ampli espectre, no? No sé si enguanyeu sigui també aquest criteri de programar coses bastant diferents entre elles.
Sí, sí. Bueno, tenim en primer lloc el 14 de gener el Miquel Gil,
sí.
Que fa música popular, també doncs, exmembre del grup Folk al Tall, per tant és música folk i música popular. Llavors tenim el 18 de febrer els Wednesday, que tot i que també fa música folk, fa un pop així més de protesta. I llavors tenim l'11 de març l'Andrea Motis amb Josep Travé, que fa música jazz, com, bueno, és molt coneguda.
Sí, sí, l'Andrea Motis.
Sí, exacte. I el 15 d'abril el Joan Reig, doncs, que fa més música pop-rock, diguéssim. Sí, sí, vull dir, hi ha varietat d'estils.
Llavors, això sempre es fa en dissabte, sempre es fa en divendres, o depèn de cada dia? Com ho feu,
no,
això?
No, sempre en dissabte i sempre a les 8 del vespre.
Molt bé, per tant, el dia no canvia, dissabte a les 8 del vespre, i el lloc?
A la sala Joan Baptista Xuriguera.
Per tant, això tampoc canvia.
No.
Sempre és en dissabte, sempre és a les 8 del vespre, sempre és a la sala Baptista Xuriguera, aquest menarguenc
sí,
il·lustre.
Sí, exacte.
I el preu, me sembla que tampoc canvia?
No, no canvia. El que passa que... Per cada concert, l'entrada és de 6 euros, però després hi ha un abonament pels 4 concerts, que és de 20 euros, que és una mica més econòmic.
Molt bé. Llavors, pregunta, si algú volgués ja comprar les entrades, estan a la venda ja?
Sí, 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 sí.
I això s'ha de fer per internet?
Sí, es pot fer a través de l'Instagram del Festival Infinit, i ja hi ha un enllaç on després hi ha les entrades. Inclús, alguns dels artistes, com per exemple Joan Reig, el ven les entrades, també hi ha un enllaç a la seva pàgina web.
D'acord. Aquí al cartell que ens han passat em sembla que hi posa Eventbrite, per tant el
sí,
portal
exacte,
que heu fet servir
sí.
És l'Eventbrite, si
sí.
La gent entra a la web Eventbrite i busquen Menargues, o busquen Infinit. Infinit s'escriu, no, com s'escriu Infinit? A veure.
S'escriu in, llavors barra baixa, finit.
Per tant, si ho hem de buscar per Infinit, hem de ficar in, barra baixa, finit.
Sí.
Per tant, la manera de comprar entrades és o bé pel cercador, o bé, suposo que des de la web de l'Ajuntament de Menargues també hi ha algun enllaç.
Bueno, és més fàcil directament des de l'Instagram, des de la pàgina Festival Infinit.
Per tant,
sí.
Això vol dir que el festival té un perfil propi a les xarxes
sí.
D'Instagram i des d'allí el link directe
sí,
per comprar
exacte,
entrades.
Sí, sí.
Doncs ja ho veieu, propostes superinteressants. Comencen aquest mes de gener, el dia 14 de gener amb el Miquel Gil, amb aquest valencià, aquest històric del grup Altall, que ja fa temps que va pel seu compte. Al febrer, aquest grup de Wednesday. Wednesday, que em sembla que són de per aquí ponent, no, Montse?
Sí, bueno, tenen cavall entre Lleida i Barcelona, sí. Mm. Hi ha algun component de Corbins, per exemple, que també sempre intentem doncs, que hi hagi algun grup de proximitat, que diguem, no? I sempre cada festival n'hi ha hagut algú i, bueno, aquest cop doncs, hem apostat per Wednesday.
Molt bé. Com han anat les altres edicions, les dues primeres edicions?
Molt bé, perquè tot i que la primera edició, doncs, en algun moment hi va haver confinament municipal, doncs, bueno, doncs ja va haver bona rebuda.
Molt bé. I ara, si li preguntéssim, això és una pregunta molt trampa, eh?
Sí.
Si li preguntéssim a la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Menàrguens, que ens acompanya avui, la Montse Revés, quin dels 4 concerts amb ella li fa més il·lusió, quin ens diria? Li estan posat en un compromís, eh?
Sí, complicat. A veure, el Joan Reig, de fet, ja el vaig veure, ja el vam fer venir una vegada a Menàrguens i ens va agradar molt, per això repetim. Per tant, clar, bueno, ja l'he vist, no? L'Andrea Motis em fa molta il·lusió, Wednesday també, perquè doncs, un dels components tinc
amistat.
Relació, sí. Bueno, amistat no, és una relació, és el professor d'un dels meus fills.
Ah,
i el Miquel Gil també m'agradaria veure'l, sí, sí, perquè me n'han parlat molt bé.
Doncs ja ho veieu, amb aquestes 4 propostes musicals tan xules, no podem fallar la cita. Arriba la tercera edició, Festival Infinit, a Menàrguens, 4 dissabtes de 4 mesos, un aquest mes de gener, un al febrer, un al març i un a l'abril, 4 propostes molt diferents per a tots els gustos. Montse, gràcies per haver vingut i que sigui tot un èxit.
Esperem, i gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Gràcies.
Fem ruta.
I al Fent Ruta, avui ens agradaria fer una cosa especial, que no és la primera vegada que fem, que és que, com que un dels membres de l'equip és una autoritat, que és la Maribel, que és la directora de la Fundació Canals d'Urgell...
No mos passem, avui, autoritat, diu.
Una autoritat dins de la Fundació Canals d'Urgell, ets la presidenta.
La directora.
La directora. Per tant, si et sembla bé, Maribel, per 5 minuts canviarem el rol i en comptes de fer de col·laboradora faràs l'entrevistada.
Bé, perfecte.
Perquè al Canal d'Urgell sempre esteu fent coses.
Sí, 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 procurem...
Ja vam veure que ara, a començaments de desembre, a Penelles, vau presentar un nou tram que s'ha revestit de la sèquia principal i vau dir, escolta, ja que hem de revestir aquest tram, saps què farem? Ja posarem en marxa allò que volem fer d'arbrar les banquetes i, per tant, aquest tram ja hi ficarem arbres. Ho fem bé, això?
Sí. Era un primer tram, un tram pilot, per veure com funcionava el tema de la biodiversitat. Era una subvenció, era un PEC que ens venia de la Diputació i ho vam fer juntament amb la Diputació i la veritat és que ha quedat molt bé i, bueno, il·lusionats perquè aquest projecte de vies verdes, de convertir les banquetes del canal en els 325 quilòmetres de via verda, que serà un pulmó important pel territori, està començant ja.
Molt bé. De moment són poquets quilòmetres.
Sí, de moment s'han revestit 800 metres i s'han plantat, me sembla que és un quilòmetre i mig.
Per tant, encara és poqueta cosa, un quilòmetre i mig entre els 325 quilòmetres que està previst.
Poquet.
En però qualsevol bueno, cas, sabem que a poc tot el tram de canals, subcanals, sèquies, principals, auxiliars, es convertirà en una de les xarxes de vies verdes més potent del sud d'Europa i, a més, completament planes, per tant, superaccessibles per tothom.
Sí.
Ja ens ho explicaràs amb més detall.
I tant.
De totes maneres, les activitats de la Casa Canal, de la Fundació Canals Urgell, de tot allò que esteu fent a Mollerussa, no pare, perquè ens consta que una vegada al mes aneu fent aquesta visita a Pons, al Tossar.
Al Tossal.
Al Tossal. Sí. Com van aquestes visites?
Pues mira, ja n'han fet 3. Aquest 14 de gener serà la quarta i la veritat és que funcionen molt bé perquè la gent descobreix una part del canal una mica desconeguda. Ens pensàvem que vindrien sobretot visitants de la part sud del canal, que és el territori més pla, el que utilitza més l'aigua del canal, perquè la utilitzem per tot, i que té una concepció dels canals d'Urgell com a xarxa i que li interessaria conèixer l'inici del canal d'Urgell, però veiem que la tipologia de visitant és molt variada i que fins i tot la gent de la part alta, de Agramunt fins a Pons, passant per Artesa, ens van venent. I la veritat és que molt contents. Descobrim una part diferent del canal, que és la captació, i descobrim la història de la primera casa de Comportes Vella, de quan es va inundar el 1907 i va deixar de ser funcional perquè es va perdre aquella primera captació, la primera casa de Comportes Nova, uns 300 metres més amunt, la captació, la sud i després l'ermita de Sant Isidre del Canal.
Molt bé. Aquesta activitat es fa una vegada al mes?
Sí, de moment es fa una vegada al mes perquè el canal ara està tancat. I llavors cada 3 setmanes se n'obre una per donar aigua als municipis i per tant s'aprofita que s'obre el canal per visitar aquesta infraestructura.
Llavors això sempre és amb dissabte?
De moment sí. A partir del març el canal es torna a obrir. Resem de que plogui, de que nevi, de que el degel funcioni i, per tant, puguem tindre aigua al canal per poder regar la campanya que ve i que puguem tornar a la segona quinzena de març, aprofitant Sant Josep, puguem tornar a obrir el canal i llavors depèn de la demanda que tinguem de visites, plantejarem a veure si ho continuem fent una vegada al mes o augmentem
o si
el ritme.
Per tant, això són visites al Tossal, al cantó de Pons, els dissabtes, un dissabte al mes, 14 de gener, el febrer és el dia 4 i el març...
El dia 4.
També dia 4.
Sí.
La gent que es vulguin apuntar, on ho han de fer?
Pues mira, 973-60-39-97 o bé enviant correu electrònic a espaicultural@canalsurgell.org.
Quina durada té això, més o menys?
Mira, t'hauria de dir que té una durada d'una hora i mitja, però t'acabaria enganyant.
Perquè dura una mica més.
Una miqueta més.
Perquè, clar, la guia és tan apassionada del tema que s'acaba allargant una mica.
A la guia li agrada, la gent pregunta i...
En quina hora us hi poseu?
Mos hi posem obrim portes a 11:15 i mos hi posem a 11:00.
Per tant, són aquests dissabtes que hem dit, a 11:00 directament al Tossal i sempre us demanem de reservar abans fent aquest correuet a la Fundació Canals d'Urgell. Escolta, Maribel, més coses. coses. Aquest gener inaugureu noves sales al museu, és a dir, sí, a Mollerussa, és a dir, a la Casa Canal pròpiament, en aquest museu que explica la història del Canal d'Urgell i de les cinc comarques que es van transformar en el Canal d'Urgell. Ja fa un any que esteu de remodelació i finalment s'inauguren noves sales. Contenta,
sí,
no?
Contentíssima. La veritat és que sí, perquè ara sí que la visita ja serà redona. S'han pogut fer aquestes obres gràcies a la Diputació, ens ha vingut una ajuda FEDER i a part del 50% que paga FEDER, el 25% paga Diputació i gràcies a ells han pogut tirar endavant aquest projecte de remodelació de les dues sales d'exposicions temporals.
D'acord, per tant l'exposició permanent de moment no canvia?
No canvia. Perquè l'exposició permanent el que ens explica és el passat i el present del canal. I, per tant, les dues noves sales el que ens venen a explicar és aquest projecte de futur. És a dir, el canal d'Urgell que tenim a l'actualitat en realitat és un projecte de segle XIX. La crisi climàtica que estem vivint no és puntual, sinó que això va per llarg i molt llarg. I, per tant, la nostra obligació és de treballar perquè l'aigua que ens arribi la sapiguem optimitzar al màxim. I, per tant, aquí parlem del projecte de modernització i hem renovat l'exposició de la gent del canal, perquè considerem que és una part fonamental de la història del territori i, per tant, parlem de la gent que el va pensar, el va pagar, el va construir i l'ha anat mantenint i fent funcionar fins a l'actualitat. Li hem donat un tomb amb aquesta exposició i, bueno, esperem que ens vingueu a veure perquè pugueu opinar sobre què us sembla.
Molt bé, ja ho veieu, la Maribel, que és la directora de la Fundació i també la guia principal, suposo, amb quina passió ens explica de tots els projectes que tenen a la Casa Canal, del Canal d'Urgell, a Mollerussa. Per acabar, Maribel, em sembla que esteu fent unes jornades de portes obertes per a tots els professors?
Sí, per a mestres i professors. Sí,
què s'ha de fer per apuntar-se?
Pues trucar al 973 60 39 97 o correu electrònic espaicultural@canalsurgell.org. Aquestes jornades seran el 3 i 4 de gener, es fan a les 11 i a 12:15, n'hi ha per mestres d'infantil i n'hi ha per mestres de primària i secundària. L'entrada és lliure, als professors, a les seues famílies i si ve algú altre que no és professor i si vol apuntar, doncs encantats de poder-los-hi fer.
Per tant, si algú dels nostres oïdors és professor, és docent i evidentment voldran que faci de prescriptor perquè després porti els seus grups d'alumnes a visitar els espais i això serà els dies 3 i 4 de gener a Mollerussa i també s'ha de contactar amb la Fundació Canals d'Urgell per reservar plaça. Moltíssimes gràcies, Maribel, per haver prestat a fer aquest paper d'entrevistada i ara ja ens tornem a posar el paper de col·laboradora perquè arriba el moment de treure el nas per la finestra.
Ens canviem el barret i res, donar-vos la benvinguda a tots, amics, amigues i bueno, el Jaume, l'Oriol, el Mingo, que ens ajuden als controls. Un mes més, doncs, ens tornem a trobar al nostre espai i traiem el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia d'algunes de les activitats turístiques, culturals, esportives que el proper mes de gener es duran a terme a la comarca de la Noguera i als seus voltants. Durant el mes de gener encara podem gaudir d'activitats nadalenques uns dies després de celebrar Reis. És el cas dels concerts del dia 8 de gener. A Balaguer podem sentir i disfrutar a les 6 de la tarda del concert de música per coble amb la Flama de Farners. Trencadís, un espectacle amb la Neus Marc, una cantant del món de les habaneres que fusionarà el seu art amb la cançó i la música per a coble. Sense canviar de dia ni d'hora, a Bellpuig, la Bellpuig Coble realitzarà el concert tradicional de Reis de música per a coble i el lliurament de beques Josep Maria Bernat. I finalment a Gramunt, a l'església, el mateix diumenge dia 8 a la mateixa hora, les 6 de la tarda, es realitzarà el concert de Nadal amb la Copla Vents de Riella de Gramunt i el cor ucraïnès de Guissona. Aquest mateix concert es tornarà a fer el diumenge següent, dia 15, a les 6 de la tarda a l'església de Guissona. La taquilla és inversa i tots els beneficis es destinaran a les víctimes de la guerra. Per Sant Sebastià, és a dir, el dia 20 de gener, hi ha pobles que fan festa gran. A la nostra comarca la podem gaudir a Torrelameu i a l'Urgell a Castellserà. A Castellserà mateix, de les 5 a les 6 de la tarda, hi ha un espectacle de màgia per a tota la família. Trobareu més informació a la web de l'Ajuntament, www.castellserà.cat. I a Menàrguens, el dia 14 de gener, comença el Festival Infinit, que s'allargarà fins al 15 d'abril amb una actuació cada mes a la sala JBX. En aquesta edició, tal com ens ha vingut a explicar la seva regidora de Cultura, l'inici del festival el marca Miquel Gil, que actuarà el primer dia a les 8 del vespre. Cada concert val 6 euros, però podeu comprar l'abonament del festival complet per 20 euros a la seva pàgina www.eventbrite.es. Pel que fa a les exposicions, volem recordar-vos que, tal com ens ha vingut a recordar el Jaume a la seva entrevista amb el Joan Bové, sense moure'ns de Balaguer, el Museu de la Noguera acull fins al dia 19 de març a la sala d'exposicions temporals l'exposició El costumari balaguerí, tradicions i folklore. I si el que voleu descobrir o redescobrir és la capital del comtat d'Urgell, Balaguer, no us podeu perdre les visites guiades que ens ofereix Viu l'Oest amb el City Tours Balaguer Monumental. La sortida es fa cada dissabte a les 4 de la tarda des de la Casa de la Paeria, a la plaça Mercadal, per conèixer un amic millor el centre històric, el barri jueu, pujar pel carrer Botera fins al portal de gel, per pujar les muralles gòtiques i arribar fins a Santa Maria i a la Torre del Moro. Una tarda més que intensa, amb entrada inversa i sense reserva prèvia. Només cal que sigueu puntuals. També recordar-vos que el Poble d'Os acull a la seva biblioteca l'exposició itinerant Prehistart, l'art de la prehistòria a la Noguera. És una iniciativa del Museu de Suport Territorial de la Noguera i és una mostra que ens vol donar a conèixer d'una manera integral l'art de la prehistòria trobat a la nostra comarca, amb un conjunt de plafons, vídeos i objectes. Aquesta mostra es podrà visitar a Os de Balaguer fins al dia 1 de març del 2023, tots els diumenges de les 10 fins a la 1 i mitja. Les visites en grup les podeu concertar trucant a l'Ajuntament 973 43 80 04. Trobareu més informació a la seva web www.osbalaguer.cat. I una altra activitat de descoberta del territori són les visites a ponts, però com que ja us ho he explicat a l'entrevista magnífica que m'ha fet el Jaume, ens ho podrem saltar de l'agenda. Tot i això, vosaltres ho teniu apuntadet per poder-hi assistir. La primera que tindrem al gener és el dia 14. Recordeu que podeu reservar la visita trucant al 973 60 39 97. I una activitat, xerrada col·loqui. El Pou de Gel de Balaguer, la desaparició de la memòria, és el títol de la xerrada més que interessant que ens oferiran des del Museu de la Noguera el dimarts dia 24 de gener a les 7 de la tarda al mateix museu. L'Eva Solanes i la Carme Alós ens presentaran els resultats de les darreres recerques sobre el Pou de Gel de Balaguer, recerques tant arqueològiques com documentals. I continuant amb les activitats a Balaguer, no ens podem perdre la nit de la sardana, el dissabte dia 28 de gener a les 6 de la tarda. La copla a la principal de Llobregat, al Teatre Municipal de Balaguer, sota la direcció de Marcel Sabater Reixac, ens oferirà un camí per la música i la història de la princesa Xerassat, amb les 1001 nits. Trobareu més informació de totes aquestes activitats a la web de la paeria www.balaguer.cat. Important, per a qui li agradi reviure i recordar velles tradicions recuperades. El gener és el mes que pagesos i pageses celebren Sant Antoni i els populars Tres Tombs, sempre acompanyats de cercaviles rodades, amb animals o sense, i esmorzars populars. Avui, a l'entrevista, el Jaume ens ha parlat de la festa de Balaguer, però recordeu que aquesta tradició està molt extesa i, per tant, hi ha d'altres pobles que també la continuen celebrant o l'han recuperat. I res més, amics i amigues, fins aquí la secció Traiem el nas per la finestra del mes de gener del 2023 i l'últim programa d'aquest any. Us esperem, si en teniu ganes, el mes vinent al nostre espai. Bones festes, bon mes i bona ruta.
Arribem al final del Fent Ruta, aquest magazín de turisme de proximitat que us acompanya cada mes a través de Ràdio Balaguer. I abans de marxar, si us sembla bé, repassarem molt breument quins han estat els continguts d'aquesta edició.
Sí, hem començat parlant amb el Joan Bové del Museu de la Noguera de l'exposició Costumari Balaguerí, Folklore i Tradicions, que es va inaugurar al novembre per la Festa Major i que es podrà visitar fins per Sant Josep.
Tot seguit, el Josep Altisent ens ha vingut a explicar amb pèls i senyals què és això dels Tres Tombs i en què consistirà el programa d'actes d'enguany d'aquesta festa. Amb la Montse Revés, de l'Ajuntament de Menàrguens, hem repassat els concerts que es faran en el marc del Festival Infinit. I finalment, amb la Maribel Pedrol, hem parlat de les novetats dels espais culturals del Canal d'Urgell.
I a la meva secció, el Treu el nas per la finestra, us hem avançat algun dels concerts de Reix, així com també d'altres llocs de la comarca on se celebren els Tres Tombs, i us hem portat detalls de l'exposició Prehistart, una exposició de prehistòria que aquests dies es pot visitar a la Biblioteca Municipal d'Os de Balaguer.
Ens acomiadem l'equip del Fent Ruta, l'Oriol i el Mingo els controls tècnics, la Maribel Pedroli que us parla, el Jaume Marvà, als guions i a la locució.
Recordeu que podeu recuperar tots els programes al portal web de la ràdio, radiobalaguer.cat, i que nosaltres tornem el mes vinent, al gener, com sempre, el darrer dijous de mes, portant-vos propostes i novetats per descobrir el patrimoni i fer el turista sense anar massa lluny de casa.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de gaudir d'unes bones festes nadalenques i que en tingueu tots molt bona entrada d'any. Bon any i bona ruta.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.